Albert Orriols és el protagonista del dia en matèria esportiva en aquest dia de Sant Jordi i dia de tornar de la feina del Sabadell.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Bona diada a tothom. Segurament el partit de diumenge a l'Olímpic va ser el més discret d'Urri des del seu retorn, un cop superada la lesió. No era el més exigent, possiblement, ja que havia jugat el Nou Sardenya contra, qui sap, potser el campió de la Lliga, l'Europa, però sí que és veritat que el context general i el rendiment col·lectiu no va ajudar gens ni mica al biguetà. Vaja, que no és que ell no brillés, és que no ho va fer ningú a l'Olímpic. Allà l'ex de l'Olot va superar la barrera dels 1.000 minuts jugats aquesta temporada en Lliga. Un any marcat molt per la lesió, més greu del que semblava en un primer moment, que el va tenir fora de combat entre la jornada 11 i la 27. Després d'això, i sobretot abans, Orriols ja va demostrar la seva vàlua sent el millor de l'equip, superant línies en conducció per dins i aportant fluïdesa al joc grupal. No ha renovat encara, segurament sigui una de les preguntes que li cauran de seguida d'aquí uns minuts a la roda de premsa que farà, però alerta que després de 3 titularitats consecutives és a una targeta del càstig i si diumenge, per tant, és amonestat, es perdria el decisiu duel a Paterna contra el Mestalla i no està l'equip com per permetre's aquests luxes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb Albert Orriols, de seguida l'escoltarem. Arrencarem el programa d'avui, ho farem gràcies a la feina al control de so del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que el Barcelona fa els deures. Abans de la final de la Copa del Rei, ahir, malgrat un equip farcit de jugadors amb poc protagonisme habitualment, l'equip de Hansi Flick va superar per 1-0 al Mallorca amb un gol de Dani Olmo. Abans d'això, l'Espanyol havia empatat 1-1 a Mestalla contra el València. Avui, 4 partits més d'aquesta jornada intersetmanal de la primera divisió masculina, entre els quals destaca sobretot el Getafe-Real Madrid de 2:15. L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la plaça a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo. El conjunt mariner va superar ahir l'Oradea, romanès, per 8-14 per certificar així el seu bitllet per Malta dels dies 30 de maig i 1 de juny. I en bàsquet, el Barcelona s'estrena als play-offs de l'Eurolliga masculina aquest vespre. Serà a les 7, quan l'equip de Joan Peñarroya visiti el Mònaco en una sèrie al millor de 5 partits, a la qual els blaugranes tenen el factor pista en contra. I aquí a l'Hotel Suís.
Avui visitant l'Hotel Suís.
Albert Orriols, Urri, migcampista del Centre d'Esport Sabadell, també David de la Cruz, després d'haver estat segon als Abruços. I amb una última hora, probablement no farà el Giro al final i se centrarà només en la Vuelta, tindrem a Santi Fernández del Valero Sabadell o als tècnics del Natació Sabadell o al Sant Nicolau de bàsquet masculí.
La notícia curiosa.
Fumata blanca per l'Avelino, l'equip que puja amb el canvi de papa. Llegim aquesta notícia a Televisió de Catalunya. El club de la Campània, Itàlia, fa 65 anys que cada cop que mor el pontífex o hi ha un canvi de papa, els lupi, que és com són coneguts, els llops, vaja, en italià, ascendeixen. Aquest cop no serà una excepció. Dissabte van assegurar-se l'ascens matemàtic a Sèrie B i tot just 2 dies després va morir el papa Francesc. L'anterior ascens, per fer-nos la idea, també va ser a la segona italiana i va ser just en el canvi de Benet XVI a Francesc. I la mort de Joan Pau II també va venir acompanyada d'un ascens a Sèrie B, de l'Avelino. Vaja, que des de fa 65 anys, canvi de papa, senyal d'ascens.
De quin partit no estarem pendents?
Del Ratchaburi contra el Frae United. Des de la 1 és en marxa. Si han començat a l'hora, portaran 8 minuts de joc, a la FA Cup de Tailàndia.
I a les xarxes socials.
Ja que la cosa avui va de llibres, el Toni Padilla a Twitter penja una foto d'un avió amb una signatura seva al seient i al capítol El Cir de la Vida del llibre de relats solitaris que es publica cada any. Afegeix a la pilada del periodista sabadellenc: un viatger de Vueling ha descansat sobre el meu nom. Ens ajuda a vendre llibres i a ajudar també la bona gent del Ramassà. Qui deuria ser el passatger? Tindria caspes? Pregunta Padilla a Twitter.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exnedador del club olímpic en el seu dia i medalla d'or Martín López Zubero i també l'exarlequinat Josu Ozcoidi.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som i va, 9 minutets, encara no i mig, per sobre de la una en directe aquesta diada de Sant Jordi, dia preciós, dia radiant, fins i tot en lo meteorològic. Dona goig, eh? Avui fer un passeig pel centre de la ciutat de Sabadell, paradetes de llibres, de roses, a dojo, i m'imagino que això també es nota. No sé si al voltant de la nova Creu Alta, però vaja, hem vist també un estand del centre d'esports per aquí pel centre, o sigui que un dia també marcat a l'agenda del Sabadell, fins i tot amb molta literatura esportiva i amb roses arlequinades. Tot i que no parlarem, crec, de tot això amb el Sergi Garcés, que el tenim a la nova Creu Alta. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
O sí, no sé, com tu vulguis, has rebut ja el primer.
Jo aquí, el que tu demanis.
Ha caigut ja algun llibre o no, el Sergi Garcés?
Encara no.
Encara no. Alguna petició?
No. No, no, no. En aquest sentit, em deixo fer bastant.
I acostumen a caure de temàtica esportiva o no?
No, no, no solen ser de temàtica esportiva.
Llavors no et puc demanar suggerències o...
No, perquè a més els últims que tinc de temàtica esportiva jo crec que són ja àmpliament coneguts per la, com a mínim per la parròquia arlequinada. Ara que parlaves de Toni Padilla, jo diria que va ser l'última adquisició.
No, no està gens malament. És el típic llibre que se't fa molt curt, que necessites
sí,
que et faci més.
De fet, en algun moment vaig trobar a faltar algun dibuix, fins i tot, per acabar-me d'entretenir del tot.
Vas a dir-me ara l'Indomable d'Alberto Jogo o algun de l'Axel Torres.
L'últim és el de Toni Padilla, i a més dedicat al Centre Esport Sabadell i a les seves vivències molt personals.
Sí, sí, un llibre de referència pels arlequinats, però que es fa molt, 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 molt curt. Si haguessis de descriure en un llibre el que ens espera d'ara fins al final, no sé, com acabarà els últims capítols de la temporada de Segona Federació, què ens esperen?
Espero que no siguin de Stephen King, saps allò? Que no sigui un autèntic llibre de por, saps? Històries d'aquestes de por. Esperem que acabin amb un final feliç en tot cas.
Avui a tot això, més enllà de posar-nos ara aquí amb els tòpics que hem obert la carpeta i hem agafat tots a la vegada per treure'ls aquí i parlar-ne, avui és dia de tornar de la feina del Sabadell, per tant, més enllà de llibres i de roses, és el típic dia que ja comences a oblidar, tot i que és setmana perquè no s'oblidi gaire l'últim partit, perquè a mi, com a mínim, em continua coent i de quina manera la imatge traslladada al verd de l'Olímpic de Terrassa, però és que no estem per temps com per lamentar-nos molt, perquè una patacada aquesta setmana pot ser ja decisiva, queden només 6 punts, 2 partits. De fet, perfectament podria ser, tant de bo que no, però podria ser l'últim partit de la temporada a la nova Creu Alta, el de diumenge a les 12 contra el ja descendit i cué Badalona Futur. Per tant, gairebé s'obren els arguments, Sergi. És que tu jugaràs tot en aquests dos partits.
Sí, és evident. Al final, els números són els que són. Són fàcils fins i tot per mi. Per tant, no se li ha de donar molta volta a entendre que el partit de diumenge, aquesta de les primera de les dues finals que li queden a l'equip com a mínim en lliga regular, com dius, la possibilitat tant de bo que no, que sigui l'últim partit de la temporada 24-25 aquí a l'estadi de la nova Creu Alta, en volem jugar dos més com a mínim, el Sabadell no pot fallar. O sigui, no hi ha marge d'error. És evident que algú dirà encara hi hauria possibilitats i les matemàtiques diuen que després guanyant a la Mestalla, etcètera, etcètera, però és evident que si tu vols primer passar pàgina definitivament el que va passar diumenge a l'Olímpic i vols realment, per exemple, arribar depenent de tu mateix a l'última jornada, has de guanyar, a més no pots fallar. Ja ho vas fer en el partit de la primera volta a Premià, per tant, davant un equip que ja no perquè sigui cué, ja no perquè sigui descendit, sinó directament per tot el que tu t'estàs jugant, el Sabadell sap que diumenge d'aquí no pot volar ni mig punt.
Segurament, i tindrem temps per parlar d'aquest partit, però l'angoixa, la pressió, potser el pitjor convidat a la festa o el pitjor aliat del Sabadell, en el sentit que el rival dona mostres d'estar desfent-se per moments en els partits que juga. Aquesta setmana contra el Sant Andreu, que s'estava jugant el títol de Lliga, al minut 18 perdia 0-3. És veritat que si veus el partit són 3 arribades, o sigui, no és que sigui un setge cap a la porteria del futur, però les 3 primeres arribades de perill són 3 urpades als dominis del Badalona Futur, que al final acaba veient com el partit se'n va a no risa, això, en tot just un quart d'hora. Quin és el problema? Que se't pugui encallar el partit, que et pugui pesar una mica la pressió de dir és que he de guanyar sí o sí per arribar amb aquesta condició de dependre de tu mateix a l'última jornada paterna, i potser això és el pitjor aliat. Ara, per contra, Sergi, classificació en mano, pots triar un rival millor per afrontar aquesta penúltima jornada que el Badalona Futur.
Completament d'acord. És a dir, ara mateix, si poguessis triar, segurament tots triaríem jugar contra el Badalona Futur. És evident també que si tot passa per encarrilar-ho ràpid per evitar-te qualsevol mena d'ensurt. És a dir, que no vagin pesant els minuts, que no vagin pesant les angoixes, que no vagin pesant el fet de saber que tens l'obligació i que et colla, que t'obliga, mai millor dit, a aquesta, valgui la redundància, obligació de no fallar, i que sobretot el Sabadell, pel bé de tots i pel bé de la tranquil·litat col·lectiva, doncs home, no et dic jo anar guanyant 3-0 al minut 18, tant de bo que sí, però si ho pot deixar enllestidet per la via ràpida, millor que no deixar-se per ensurts d'última hora. Perquè és el que sempre diem també en aquests casos. El Badalona Futur, per contra, si et poses en la seva pell, què li pot passar? Que mentre estigui viu dins del partit, doncs mira, vagi fent sense cap mena de pressió. Per contra, si agafem com a referència, ja no el partit d'aquesta setmana, que potser és el més contundent, no? Aquest 1-5 a casa, sinó el fet de que, diria, tiro de memòria, que fa 7-8 jornades que no guanya, o que no puntua, perdona, clar, això el que et porta, Adri, és a pensar que és un equip que, en quant al partit, ja el dona per perdut, el dona molt per perdut, sense capacitat de reacció, però clar, per això l'has de començar guanyant, i l'has de guanyar, si pot ser, en el minut 1, millor que en el minut 90.
Sí, tindrem temps per repassar estadístiques, però crec que és una única victòria des del setembre, i com deia, 6 derrotes consecutives, i ara aquesta sí que és tirar-me el triple. Vaig estar repassant ahir les dades, però crec que és un punt en 12 jornades, o sigui que és un equip que està defenestrat des de fa molt, molt, molt de temps. I de fet és que el Sabadell ve de jugar un partit prou bo, tot i perdre el Nou Sardenya, però en canvi el de la Penya Deportiva no va ser un bon partit, i a l'Olímpic ni t'explico. Per tant, és normal que es generin aquests dubtes en aquest tram de competició. Sergi, passa un minut i mig d'un quart de dues, que és l'hora prevista per la roda de premsa d'Albert Turriols. Avui l'entrenament era a Sant Oleguer, en aquesta primera sessió per preparar el Sabadell Badalona Futur. Evidentment no anirem en hora ja, però anem molt tard o no?
Anem molt tard, no ha arribat ningú.
Encara no?
Encara no han arribat els jugadors del Sabadell per aquí. De fet, menteixo, sí que ha arribat un jugador, que és José Ortega. T'ho dic això i ho comento perquè tots els integrants de la plantilla del primer equip del Sabadell han entrenat avui a Sant Oleguer, tret d'Arthur Bonaldo. El brasiler és l'únic que ha fet treball específic aquí a l'estadi Creu Alteng. La resta, és a dir, el propi José Ortega, Jan Molina...
Ton Ripoll,
tots aquests han baixat a entrenar a Sant Oleguer. L'únic que s'ha quedat a l'estadi és Bonaldo, i l'únic que directament no ha treballat perquè s'ha de sotmetre a unes proves mèdiques és Tico Iniesta, en aquest cas, per veure com evoluciona aquests problemes que està tenint el genoll. La resta han entrenat a les ordres de David Movilla. En el cas de José Ortega, però, que l'hem vist sortir ara fa una estona, doncs no ha completat aquesta sessió, i el porter de Castellbisbal, tirant d'optimisme, ens comentava ara fa una estona fora de micròfon: a veure si demà si puc fer ja tot l'entrenament al mateix ritme que els meus companys. És evident, abans de que algú es posi en marxa, que difícil, per no dir impossible, que ara es pugui ni especular amb la possibilitat de qui jugarà de titular a la porteria arlequinada aquest cap de setmana. Jo crec que en aquest sentit Jani Càsaro no ha de patir gens ni mica per perdre aquesta titularitat, però sí la presència de José Ortega, per exemple, o com a mínim a disposició 100% de Movilla, si tot va bé, de cara a aquest últim partit que estàvem comentant de la setmana que ve, d'aquí a 10 dies, a l'Antonio Puchades i davant al València Mestalla.
Doncs és una bona senyal, sobretot si el Sabadell aconsegueix arribar a una hipotètica eliminatòria d'ascens o si fa el playoff sencer, semifinals i final, ni t'explico, seria allargar un mes més la temporada i, per tant, estaríem parlant d'això, de poder recuperar efectius, ja no només pensant en Badalona Futur, que és molt just, i en l'Antonio Puchades de Paterna, sinó anar-se 15 dies més enllà si hi ha aquesta eliminatòria. Estava pensant ara, Sergi, el tema també de les possibles baixes en forma de sanció, perquè avui el nostre protagonista del dia, Albert Orriols, quan arribi i pugui comparèixer en roda de premsa, és que és un dels que està percebuts. Concretament té 6 targetes, dues de les quals al Narcís Sala no computen per ser expulsió, per haver fet el càstig ja aquell dia, i per tant, a una de la sanció és juntament amb Diego Cámara i amb Alfredo Pedraza, que no estan sent titulars últimament, els que estan amb el risc sobre el seu cap de perdre's el partit contra el València Mestalla. Sobretot en el cas d'Urri, perquè és que porta 3 titularitats consecutives, com deia, van començar, el derbi no va ser el seu millor partit, ni d'ell ni de l'equip en general, però és un jugador que, en la mesura que ha anat recuperant el to físic, David Movilla no ha dubtat en tornar-lo a posar, igual que ja va succeir a l'inici de temporada amb David Català. Per tant, és un imprescindible quan està recuperat i en bona forma, i seria una baixa molt, molt, molt sensible, a Paterna.
Sí, ara mateix has d'anar mirant de tot una mica, no? Jo tinc el dubte, i ara que tenim una estona per analitzar-ho i fins i tot perquè puguis acabar de confirmar-ho, no, Adri? Tinc el dubte de Kaiser. El fet de que vingués de la mateixa categoria del Torrent en aquest cas sempre m'ha degenerat el dubte, i crec que vaig, parlo personalment, vaig un punt perdut de les targetes que acumula el central valencià.
Tens la dada per això o no?
No. No.
Anava a dir, perquè si el dubte és si són 2 més 2...
No, el dubte és si a mi em sortien, crec que són 9 targetes.
Sí, està a una, correcte. Sí, em referia a 2 més 2 o 5 més 4, és igual. O sigui, si està a una, sent la mateixa categoria sí que computa. Per tant, Kaiser també està percebut.
Val, és que tenia aquest dubte perquè creia recordar, després de veure a l'últim partit, que podia ser aquesta circumstància, que Kaiser tingués ara mateix això, que estigués a una de caure sancionat. Ja tindria nassos, ja que parlàvem amb ell a Terrassa després del partit, que un partit tan especial com segur, passi el que passi aquesta setmana, perquè ja venim dies recordant-ho, aquest Mestalla Sabadell de la setmana que ve, que ell, que a més té passat en el futbol formatiu del conjunt valencianista, del conjunt Che, que es perdi, més enllà de lo important que és per l'equip, com s'ha demostrat la presència de Kaiser a l'11 titular, com perquè a sobre es perdi un partit que segur que ell és dels que té marcat en el calendari en vermell subratllat i en negreta.
El Kaiser Lieber número 1 de la redacció, que és Pau Vituri, tenia la dada ben fresca, 6 més 3, per tant, està amb 9 targetes a una del càstig. Juan Carlos Lázaro Kaiser, el de Vilamarxant, que podria perdre's també aquest compromís. O sigui que anem alerta en aquest capítol, perquè bé, pot passar durant tota la temporada, però quan jugues una final com la que segur tindrà el Sabadell d'aquí a 10 dies mal comptats, passi el que passi contra el Badalona Futur, baixes com les d'Urri o Kaiser, si veuen la targeta aquesta setmana, serien encara més sensibles. Jo pensava que em anaves a preguntar una altra cosa, Sergi, que és que si les targetes de la Lliga regular s'arrosseguen o no al play-off.
No sé si les targetes de la Lliga regular arrosseguen pel play-off, Adri. Ho pots mirar això també?
No, jo he fet la gestió ara, però t'ho juro que al principi pensava que no vas a fer aquesta reflexió, dir, fem neta Paterna i prou si hi ha un hipotètic play-off o no. He fet la gestió, però mira, el Sergi Parc diu que no s'arrosseguen.
Doncs hem de salvar-nos com sigui, d'aquests 4 jugadors que has comentat tu, hem de salvar com sigui perquè acabi de passar aquestes 2 jornades, per si de cas. I a partir d'aquí, doncs, ja a fer net i a pensar en el que haguem de pensar, tant de bo que haguem de pensar després del partit a Paterna, que el Sabadell, com deies, no ha acabat la temporada i que, per tant, li queden, com a mínim, seran 2 partits més i, en el millor dels casos, doncs, 4 partits, que són els d'aquestes 2 eliminatòries, semifinal i final, per anar al camí de la Primera Federació, per tornar a aquesta tercera categoria del futbol espanyol.
Mira, per complementar el dubte que teníem, diu el Sergi Park és l'home dels, dels plans de competició, eh? Té una habilitat per trobar-los i per saber quina és la norma en concret. No és que no s'arrosseguin ben bé, és que si, per exemple, en l'última jornada veus la cinquena targeta, no fas net i sí que compliries la sanció a l'anada de les semifinals. Però, en canvi, si arribes a aquell punt amb 4 i no amb 5, llavors sí que fas net i s'inicia un nou cicle, que reia jo per sota del nas, perquè diu el Sergi Parc per via interna. Comença un nou cicle al play-off de 3 targetes. I jo reia perquè m'imaginava, segons qui, patint per això també. Home, en una hipotètica final, eh?
Rubén vigila, eh? Rubén vigila. No, no, bromes a banda, perquè la gent ens entengui. Si has de complir sanció, compliria sanció, la resta queda neta. En, sí, aquest, en l'impàs entre la jornada 34 i l'anada de les semifinals del play-off.
Però amb aquest nou cicle de 3 i no
sí,
de
5. Sí, sí, sí. Si Urri no veu la targeta aquesta setmana, però la veiés a Paterna, no jugaria el següent partit.
Correcte, i si Urri no la veu en cap dels dos casos, arriba net, però veient-la, que tant de bo que sí, perquè significa que ha passat ronda. En els dos primers partits del play-off, semifinals, anada i tornada, una tercera groga comportaria no jugar el partit definitiu.
Està clar.
Doncs queda aclarit, deies tu, Rubén. Jo pensava, per exemple, en Miguelete també, que és un altre dels que porta la ràdio encesa.
També.
O Kaiser. Per un altre motiu.
En menor mesura.
Home, déu-n'hi-do, la duresa també a l'hora de...
Sí, però no, jo em referia més als que van, com dius tu, amb la ràdio engegada.
Bé, doncs anem 10 minuts tard ja. Encara no ha arribat ningú.
Ningú. O sigui, no hi ha a la vista... la previsió de que comencin a arribar cotxes.
Ni notícies
al respecte de on és l'expedició del Sabadell i, sobretot, i més important, i per què no han començat a caure per aquí els cotxes dels futbolistes arlequinats que, com hem dit des del principi, avui han tornat a la feina però amb un entrenament a Sant Oleguer. A Ciutat Esportiva, en aquest cas, de Sant Oleguer, amb l'estadi Josep Molins.
Que se mantengui la ironia i el sarcasme, que no és informació, això que diré ara, eh? Però normalment els dimecres és dia de xerrada, és dia de, òbviament, entrenament llarg, perquè vens d'un dia de descans, però sobretot és dia de vídeo. A veure si Movilla els ha castigat posant els 90 minuts de l'Olímpic.
Doncs mira, si serveix perquè prenguin bona nota de tot, que no va ser poc, el que es va fer malament diumenge a l'Olímpic, gairebé que ho podríem donar per bona inversió, però molt em temo que no ha anat per aquí la història.
Aprofito i et pregunto una última cosa, i si tot continua amb la tranquil·litat i els ocellets de fons que escoltem des de la nova Creu Alta, literal...
I el bricolatge d'algun veí d'aquí davant de l'estadi.
Ah, és veí?
Sí.
Pensava
sí.
Que era de la gespa o de...
No, estic fora
ui, doncs,
al carrer.
A veure si... És igual, anava a fer broma, però dic, a veure si haurem de denunciar algú per soroll, que el Sabadell n'ha rebut alguna de denúncies també per soroll.
Ves jugant amb foc.
És broma. Deia que ahir parlàvem aquí a l'Hotel Suís d'aquesta possibilitat sobre l'última jornada, el València-Mestalla-Sabadell, que l'Antonio Puigades no tingui públic arlequinat o, en el millor dels casos, pugui tenir un paquet d'entrades gairebé testimonial o de cortesia per part del València Club de Futbol cap al centre d'esports, però que en cap cas viurem seguríssim un desplaçament massiu de seguidors sabadellencs perquè, com és l'última jornada i s'estarà jugant les garrofes també al filial Xe, tenen previst limitar-les perquè siguin els 46.000 socis del València qui, si volen, vagin a l'Antonio Puigades. Per tant, això ho vam explicar ahir. Primer de tot, s'ha avançat alguna cosa o no? El Sabadell té alguna notícia nova al respecte o no?
Doncs mira, no he fet la gestió de preguntar per les entrades de València. No he fet cap gestió. Mira, em fan que no amb el cap a l'Agustí Bernat, en sentit de que no hi ha novetat. No hi ha novetat al respecte, que el club des d'ahir està treballant per fer gestions amb el València Club de Futbol per acabar d'aclarir això, de la disposició que hi haurà i en quin número, sobretot, d'entrades, en previsió, Adri, per més que algú pugui pensar que València és juny, més juny estava Lugo, i va haver-hi una important presència de públic arlequinat. Per tant, estic convençut que tan bon punt es conegui el número d'entrades, poques, ja ho diem ara, que ningú es faci il·lusions, però el número d'entrades mínimes de cortesia que ha de donar el València al Centre d'Esports Sabadell, segur que hi haurà, jo, que se mantengui una estomacada col·lectiva per intentar aconseguir una d'aquestes entrades i poder ser, d'aquí 10 dies, a l'Antonio Puigades en aquest últim partit de la Lliga regular i poder ser al costat de l'equip en aquesta cita. De totes, insistim, passi el que passi aquest cap de setmana en aquesta penúltima jornada, de totes, partit transcendental pels uns i pels altres, pel Mestalla i pel Sabadell, de cara a saber si aconsegueixen una de les dues places, podríem dir, que queden lliures encara per disputar el play-off, donant per fet que una és ja decidida per l'Atlètic Balears i que l'altra doncs, serà pel perdedor d'aquest frec a frec d'aquesta lluita entre Europa i Sant Andreu per veure qui és el campió de Lliga i, per tant, qui ascendeix de manera directa, qui puja de manera directa a la Primera Federació.
I et pregunto per la reacció que va comportar ahir a xarxes socials per part de l'afició del Sabadell, la notícia avançada per Ràdio Sabadell, que de fet era una notícia doble, ja no només era el tema de les entrades, sinó de la manca de càmeres per retransmetre en directe per televisió o per plataformes amb imatges el Mestalla Sabadell per decisió bàsicament del València, igual que ja ho ha fet en altres compromisos d'aquesta temporada quan el rival o mitjans que segueixen habitualment el rival s'ha ofert per poder fer un partit a l'Antonio Puigades, que no és que no hi hagin entrades o n'hi hagin molt poques per l'afició del Sabadell, sinó que tampoc es podrà veure des de la distància el partit. La reacció de la gent a aquesta notícia que avançava a Ràdio Sabadell ha estat doble, per una banda, d'una certa ràbia, si ho volem entendre així, envers el club per decidir això quan sap que amb tota probabilitat no omplirà el Puigades, i d'altra banda, una lectura bastant general de dir, home, si vam anar-hi 700 al Nou Sardenya i es va perdre aquell partit, 1.200 al Narcís Sala i també va ser un 0, l'Olímpic de Terrassa 1.400 tampoc va sumar al Sabadell, gairebé potser millor que no tinguin aquest punt de pressió o de suport afegit a les graderies.
És que aquí estem amb el debat o amb el dilema del que passa amb els clubs de la Lliga de Futbol Professional, dels equips de la Lliga. Ho dic perquè ahir també llegia alguns seguidors que deien, doncs sembla mentida perquè podran fer diners. I clar, això, quan ho parles d'un equip de Primera Federació, Adri, pot tenir una certa lògica que puguis dir, bé, doncs faig la vista grossa, tiro pel dret i com a mínim guanyo 4 duros. Clar, el València, per molt bé o per molt malament, ja no li ve d'aquí. En el cas de la televisió, clar, és que s'ajunta una cosa amb l'altra. Jo, en el cas de la televisió, al igual que tinc l'esperança que les entrades de cortesia siguin un punt generoses, no em diguis per què, perdona un moment, això del polen, però en el cas de la televisió també vull ser optimista i vull pensar que alguna de les plataformes, cadena de televisió, digue-li com vulguis, d'aquestes que últims partits, últimes jornades, fan alguna mena de carrusel, puguin arribar a convèncer el València d'aquesta possibilitat. Però la informació, la que donàvem ahir i que avui hem de mantenir, és que el club valencianista té zero predisposició i cap problema a l'hora de que el partit no es pugui veure per televisió. Per tant, optimisme o no, anirà molt car el fet d'anar a Mestalla o anirà molt car el fet de veure el partit entre el filial del València i el Centre Esports Sabadell. Mira, crida de l'optimisme, comencen a arribar els primers cotxes amb expedició arlequinada, però no sóc encara tan optimista, perquè és Lluc Mates i Marc Vargas, per tant cap dels protagonistes que van en aquest cotxe són Albert Urriols, el que ha de passar per sala de premsa d'aquí a uns minuts, esperem.
Esperem, perquè anem ja gairebé 18 minuts tard i la cosa s'allargarà més encara. Sergi, fem una cosa, deixem el micro obert, anem avançant des d'aquí amb més coses de futbol i de seguida tornem cap allà, amb un punt estigui Urri.
Perfecte.
Fins ara. anem a parlar precisament del Valero Sabadell, del sènior femení del centre d'esports, que té diumenge la primera oportunitat ja per ascendir matemàticament a preferent. Això sí, encara les arlequinades no depenen d'elles mateixes. Per situar-nos, tenen 8 punts d'avantatge més l'Averaix, faltant-ne 12, amb la qual cosa necessiten guanyar el Torelló i que el Sant Quirze no ho faci el dia abans, per tant, ja sabran el seu resultat, al camp del Vuitè, a Vic, contra el Vic Riu Primer. L'equip de Santi Fernández només ha perdut 4 partits aquesta temporada, això sí, 3 van ser de manera consecutiva just en aquest tram de temporada, i el tècnic n'és ben conscient.
Treballar un xic millor del que vam fer a la primera volta, que potser, bueno, vam cometre errades en els partits. Torelló no ens vam adaptar bé al partit. Cirera, que va ser el següent, sí que és veritat que sento que vam estar superiors i que va ser manca d'encert. Però tot i així, nosaltres seguirem treballant, seguirem fent la feina, seguirem intentant buscar el pla de partit millor per guanyar. I esperem que aquest cop, sobretot Torelló, que és a Olímpia, podem treure els 3 punts, clar que sí.
A la primera volta, mitjans de desembre, les arlequinades van caure 1-0 a Torelló contra un rival que actualment és 6è, 13 punts per sota del Valero Sabadell. La màxima golejadora arlequinada, Judit Domene, de fet, arlequinada i de tota la Lliga, espera que la cosa a Olímpia sigui ben diferent.
Coneixem el Torelló, crec que jugar a casa ens beneficia molt i tenim moltes ganes, sortirem amb les mateixes ganes o més que aquest partit i jo crec que podrem aconseguir els 3 punts també.
Diumenge a les 4, per tant, un parell d'hores després del final del Sabadell-Badalona Futur, començarà Olímpia aquest Valero Sabadell-Torelló. Més futbol, futbol territorial. Al grup quart de la segona catalana tenim un enfrontament directíssim per la salvació. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
El Can Rull Rómulo Tronchoni visitarà el Piera en, podríem dir, el duel d'urgències de la jornada, com a mínim pels dos conjunts.
Estem parlant d'un partit que enfrontarà l'equip que marca el llindar de la salvació, el Piera, amb el primer equip que està dins la zona de descens, el Can Rull. Els separen 3 punts de distància i el golaverès particular encara està per decidir, ja que en el partit de la primera volta van empatar a 4. Per tant, en cas de victòria dels de la zona oest, sortirien del descens i superarien el propi Piera. El capità arlequinat, Edgar García, espera que la possibilitat de sortir de la crema esperoni l'equip.
Más que están ellos son los que están encima nuestro, si no me equivoco, a 3 puntos. Pero el que está ahí, ahí, que si ganamos, pues quieras o no, pues te puedes, bueno, te da un poco el subidón para poder salvarte ganando un par de partidos.
El calendari que l'espera el Can Rull no és pas fàcil. Després del Piera rebran el líder, el Ripollet, tot i que ja podria ser campió matemàticament, i tancaran la temporada amb 2 derbis sabadellencs, contra la Sabadellenca i contra el Tibidabo. Així afronten el tram final.
Ya está ascendido, ya a lo mejor, pues, a ver, no creo que sea tan intenso. Bueno, a ver, que Ripollet, Can Rull siempre ha sido un rival que a mí me ha gustado jugar. Rival fuerte, duro, pero bueno, este año pues está que se sale pero bueno, que llegar a casa, si nos tienen que ganar, que les cueste ganar al menos.
El partit contra el Piera, diumenge a les 12.
Una victòria del Piera, per cert, faria baixar de forma matemàtica un Sabadell Nord que és a punt de consumar aquest descens a tercera catalana.
A més, els de Can Uriac visiten un rival de la part alta, el Sant Quirze, dissabte a 6:15. També estarà ben atent a tot el que facin els conjunts de la zona baixa la Sabadellenca, que ara mateix té un marge de 4 punts sobre el descens. Els Taronja visiten mitja hora més tard a les 6 al Vilanova del Camí, un altre d'aquests conjunts que encara no té assegurada la continuïtat a la categoria. I per diumenge a les 12, a banda del Can Rull Piera, que comentàvem, també tindrà lloc el duel entre el Tibidabo i el líder, el Ripollet, a Torre Romeu. Els de Toni Sánchez s'han despenjat de la lluita del playoff, mentre que els ripolletens poden proclamar-se campions.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adéu.
Publicitat i a la tornada anem una altra vegada cap a la nova Creu Alta per escoltar en directe Albert Urriols en roda de premsa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgudes companyies elèctriques, gràcies per tot el que m'heu donat fins ara, però crec que ja és hora de separar-nos una mica. Perquè a Obramat ho tenen tot per millorar l'eficiència energètica de la llar, amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres, finestres i il·luminació, on compren els professionals. Obramat.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a 11:45 del matí, Centre d'Esports Sabadell, Badalona Futur. La derrota en el derbi ha deixat el Sabadell sense marge d'error. Els arlequinats no poden fallar més si volen arribar a l'última jornada depenent d'ells mateixos. Davant, però, un rival sense res a perdre i que ja va posar les coses ben difícils a la primera volta. Des de la nova Creu Alta segueix la transmi del Sabadell amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge, 27 d'abril, a 11:45 del migdia, Centre d'Esports Sabadell, Badalona Futur, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Amb Jardineria Queralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Queralt encertaràs.
Jardineria Queralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
Jardineria Queralt. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues tenim pendents passar per la nova Creu Alta per escoltar a Urri, que encara no ha arribat de l'entrenament de Sant Oleguer. Déu-n'hi-do, avui camí de rècord, gairebé mitja hora de retard en aquesta roda de premsa. Anem a parlar ara de ciclisme mentrestant amb David de la Cruz, que acaba de confirmar-se, o com a mínim acaba de conèixer Ràdio Sabadell, o avança així, podria renunciar al Giro per centrar-se només a la Vuelta.
Possiblement amb l'equip, doncs, vam parlar que hi hauria la possibilitat de que no fes el Giro per poder centrar-me més amb la Vuelta a Espanya, i durant aquesta setmana ho acabarem de confirmar i veurem quin és el calendari. Però bueno, com ja saps, també hem tingut la bona sort d'estar convidats per la Vuelta a Espanya, i això també canvia una miqueta tot el plan que teníem en un començament, quan sincerament no esperàvem fer la Vuelta.
Semblava que la Corsa Rosa seria la 18a gran al currículum del ciclista d'Espronceda, però aquesta invitació de la Vuelta al Q36.5, l'equip de la Cruz, ho ha canviat tot molt. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
De la Cruz està amb el seu equip dissenyant aquests dies el calendari, però vaja, que l'escoltes parlar i sembla tot apunta que no el veurem d'aquí a dues setmanes i mitja a la línia de sortida d'Albània.
Tot apunta que no serà així. De fet, té aquest calendari ja alternatiu dissenyat de la Cruz perquè correrà la Lieja-Bastogna-Lieja, el quart monument de la temporada, aquest mateix diumenge, i el dia 1 de maig, dijous de la setmana que ve, ho farà a Frankfurt. Són dues proves d'un dia de categoria World Tour, la màxima. No anirà al Giro, com dèiem, si no hi ha canvis d'última hora. Sense la Vuelta, tot el calendari quedava concentrat en aquests mesos. Ara, però, havent rebut aquesta invitació per la Ronda Espanyola, el Q36.5 repartirà lideratges entre les dues grans.
Però ara que també està la Vuelta a la Palmig, que és una cursa que a mi em motiva moltíssim, on podem repartir els liderats molt bé dins l'equip, amb el Tom Pidcock, que s'entri al Giro, jo centrar-me a la Vuelta, doncs potser el millor per l'equip, també a nivell personal, és això, no? Al final, quan vols fer moltes curses, tampoc ets capaç d'arribar a la preparació ideal, i per tant doncs, tampoc tenir el rendiment que pots tenir quan et centres només en un objectiu més concret.
Un David de la Cruz a tot això que no vol arribar amb tants quilòmetres a les cames a la Vuelta, el gran objectiu de la temporada, i per aquest motiu no farà el Giro, un descans que també li permetrà preparar millor les altres fites destacades d'aquests pròxims mesos, d'aquesta temporada, és a dir, el Tour de Suïssa i la lluita per revalidar el mallot de campió d'Espanya de contrarrellotge al mes de juny.
De per mig està el Tour de Suïssa, que corrent per un equip suís, doncs et pots imaginar que la cursa és superimportant per nosaltres, per a nivell d'esponsors, i per tant, doncs, bueno, el fet de, si no fes el Giro al final, doncs també em permetria centrar-me molt bé en Tour de Suïssa, centrar-me molt bé en els campionats d'Espanya, per mirar de revalidar el títol de contrarellotge, també lluita per la ruta, i ja després, doncs, bueno, tornar a fer alçada i concentrar-me en la Vuelta a Espanya i arribar. Sobretot tinguent en compte d'arribar a la Vuelta a Espanya, tampoc no amb massa dies de competició a les cames, perquè això es nota, sobretot tinguent en compte que la Vuelta és a finals de l'agost i quan corres tot l'any massa dies, doncs aquesta fatiga també pesa, no?
Doncs regulant la fatiga, David de la Cruz, pressa no tens, no, Vituri?
Cap ni una, com de la Cruz.
Doncs anem a fer una aturada en el camí, perquè ha arribat Albert Urriols a la nova Creu Alta i ara de seguida et pregunto pel Giro dels Abruços. Sergi Garcés, et recupero, nova Creu Alta. Tenim a Urri per aquí, oi?
Vinga, va, que ja el tenim a taula, de fet.
Doncs vinga, va, roda de premsa en directe a la Picata.
Comencem
a veure
la
premsa en medi del partit, Sergi, com vulguis.
Sí, hola Albert, bona tarda. Bé, tocaria pensar ja en Badalona, però deixa'm que et pregunti una miqueta per com us trobeu, com esteu i sobretot si heu trobat ja alguna explicació de què va passar diumenge, com és que no li va sortir o no vau poder saber com afrontar el partit del derbi.
Bé, sí, hem analitzat el partit, sabem que no vam estar a l'altura del que demanava el partit. I amb tot el context, evidentment, estem dolguts, ens fereix a la imatge que vam mostrar, no només el resultat. I bé, ara ens queden dos partits, hem de mirar endavant, començant per aquest diumenge. De res val mirar enrere, així que pensar 100% en el Badalona futur, a treure els 3 punts i arribar vius a l'última jornada.
El partit havia de servir d'aprenentatge, no? I posar peus a terra, si això ha estat així.
Bé, sí, evidentment, de les derrotes sempre se n'ha d'aprendre i d'aquesta encara més. Sabíem que per l'afició era, bueno, i per nosaltres també, un partit molt important, el derbi, i bé, tal com es va donar encara ens dol més, i per tant hem d'aprendre dels errors, del que vam fer malament i intentar, bueno, lluitar amb totes les nostres energies perquè es donin uns altres partits així i estar a l'alçada de les circumstàncies.
Quines conclusions heu extret? Perquè durant tota aquesta temporada hem vist que a l'equip li costa, en els grans escenaris, quan hi ha un gran ambient, tant a casa com a fora, en el cas, per exemple, a Europa últimament, o l'altre dia en el derbi. És una qüestió més de mentalitat que no pas del que passa en el terreny de joc en si?
Bé, no crec que sigui una qüestió de mentalitat. Sí que és cert que les circumstàncies del partit, o sigui, com vam donar la imatge, no va ser la mateixa que Europa, per exemple. Crec que Europa es va competir més bé i inclús sí que es van cometre errors que ens van penalitzar molt, però crec que es va competir diferent, es va competir millor. Llavors sí, sabem que no vam estar a l'alçada, però bé, és que sí que sembla un tòpic, però s'ha d'aprendre d'aquests cops i encarar-ho, pues, com a aprenentatge per futures ocasions, estar més preparats.
Aprendre, començant per aquesta setmana, parles tu de les dues finals que queden, perquè és que no queda més, ara sí que ja és caixa o faixa. Important, sobretot, refer-se i sabent que, tot i que les matemàtiques diguessin que encara hi hauria opcions en cas que hi hagi un accident, que és gairebé fonamental, fins i tot en l'anímic, també en el tema numèric, no cometre cap errada en aquest partit a casa, on gairebé tothom dona per fet que el Sabadell sí o sí ha de sumar els 3 punts.
Sí, a més és això que dius, que tothom ja et dona per guanyador i aquests partits són fotuts i s'ha d'entrar amb la mentalitat i la concentració de que serà un partit dur, de que serà un partit difícil, de que per molt que el Badalona estigui descendit, si juguen coses a nivell personal, cada jugador, i hem d'entrar al partit amb la ràbia aquesta de mostrar la nostra millor versió, d'intentar animar l'afició perquè s'engresqui i que estigui amb nosaltres i donar la nostra millor versió per revertir la imatge que vam donar.
Sí, creuen que és un partit trampa aquest del Badalona futur, per la classificació, moltes setmanes, com dèiem abans, sense guanyar, que ha sortit golejat en l'últim partit contra el Sant Andreu, que no sigui un excés de confiança i que sigui això l'enemic del Sabadell.
Bé, sí, de confiança no n'hi haurà. Vull dir, la gent està ja mentalitzada un cop passada tres dies de que el que ens ve hem d'anar mort amb ell, i el que ens ve és el Badalona futur, pensar només en aquest partit, entrar, ja et dic, amb la màxima concentració, amb el màxim respecte, i sabent que si fem les coses bé, ho hem demostrat, podem ser superiors a qualsevol equip, però amb la mentalitat de fer les coses bé, concentrats, i de que hem d'anar pels tres punts des del minut 1.
La bona notícia és que depeneu de vosaltres mateixos, ara mateix, més enllà del que passi en l'última jornada contra el Mestalla, però no sé si encara té més importància aquest partit, perquè és possible que en cas de no guanyar deixeu de dependre de vosaltres mateixos.
Sí, no, és que el partit important és el d'aquest diumenge. Llavors, només ens hem d'enfocar en preparar bé aquest partit, en treure els tres punts, i ja vindrà després la setmana que ve el que hagi de venir. Però el important és treure els tres punts aquest diumenge. I només ens ha de preocupar això, i 100% això.
No et vols preocupar de Mestalla, però et vaig a fer una preocupació. No sé si hi ha un títol molt personal. Avui fèiem números. És evident que amb una lesió fins i tot més llarga del que en un principi tu el primer i la resta ens haguéssim imaginat, al final són 1.000 minuts, una cosa així, els que portes disputats, però per contra estàs a una targeta de la suspensió. Un li dona voltes això a pensar, hosti, és que amb el que ens estem jugant ara mateix he de vigilar més o no s'hi pensa tant?
Sí, evidentment, i sóc conscient que porto 4 targetes, llavors, bé, a jugar de manera intel·ligent, sí que és cert que no sóc imprescindible i, per tant, qualsevol pot entrar, o sigui, en aquest cas jugo en el meu lloc, però si ja et dic, no em pot preocupar en excés haver de complir sanció. Si per context del partit, per context d'una acció, són coses que a vegades es decideixen per segons o per menys, sent intel·ligent, però sent conscient que això és futbol i que mai se sap.
Li preguntem per les tres titularitats consecutives. Com es troba després d'aquestes titularitats i després de lesió?
A nivell físic, de la zona de la lesió, em noto molt bé. Per tant, estic content que m'hagi recuperat bé, que no noti molèsties, per tant, pugui entrenar, pugui jugar superbé. I després sí que és veritat que, clar, portava molts mesos també d'inactivitat i al final... Pues es nota en que, bueno, aquesta frescura potser que tenies ja quan portes ser a rodatge no la tens, però bé, m'estic trobant cada cop millor i, bueno, intentaré això. L'únic que em preocupa ara és cuidar-me i estar en les millors condicions per estar en el meu màxim nivell.
Sí, jo una més, com a mínim, és també un títol molt personal i en aquesta etapa segurament no sé si li dones ja molta importància o penses, mira, ara ja acabem i ja en parlarem del que haguem de parlar. Com està el tema de la continuïtat d'Urri, si hem avançat alguna cosa, si no has avançat molt més del que tenies i si et preocupa el fet això, de que ja estem en aquest tram final i de no haver tancat aquest tema, si és que no està tancat encara.
Bé, no, jo el que em preocupa ara és donar el meu màxim nivell per intentar ajudar l'equip i per assolir els objectius. Sí que és cert que amb el club estem parlant i segueix la negociació, diguéssim, però és que jo ara estic ocupat amb mentalitzat 100% amb l'equip, amb treure els 3 punts aquest diumenge i intentar arribar el més lluny possible, i això és l'únic que em preocupa ara mateix.
Doncs ara sí. Acaba la roda de premsa d'Albert Orriols, d'Urri, protagonista avui en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda, amb aquest retard de la plantilla arlequinada. Avui han vingut enganxadets, la sessió ha estat llarga i gairebé una mica més i no entrem en hora, però bé, ha donat temps d'escoltar tota la roda de premsa del Biguetà en el moment que alguns companys, mira, Jan Molina, que marxa també, un altre dels noms propis del dia, com comentava abans Adri, ens deia abans d'entrar en sala de premsa també que no ha acabat de completar tota la sessió, però que, al igual que José Ortega, que confia en fer-ho demà. Per tant, que avui ha estat una primera prova també pel jugador de Calaf i que demà confiança, tant d'ell com del porter arlequinat, per poder demà sí completar tota la sessió a les ordres de David Movilla.
Doncs bones notícies i tocada de violí d'Albert Orriols. Ha tirat de veterà, eh? Jo estic centrat en el que estic centrat.
Sí, 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 està clar, està clar. A més, és cert, per la part que ens consta, que continuen aquestes converses, eh? Que ja ho hem explicat en alguna ocasió aquí a Ràdio Sabadell, que és una de les prioritats del club poder deixar tan gestida aquesta renovació, però també és cert, el que dèiem, i pot sonar broma o no broma, però clar, arribats a aquest punt, queden dues jornades, tant de bo quedi un play-off, i sigui com sigui, doncs ara ja, per molt que això s'acceleri, sembla difícil, que no impossible, Adri, que es pugui tancar cap acord abans que acabi el que és la temporada oficialment o oficiosament 24-25.
Doncs queda clar. Sergi Garcés, alguna coseta més o continuem parlant de ciclisme aquí amb el Vitori?
Que sort que no hem fet roda de premsa amb cap dels integrants del cos tècnic, perquè tot just arriba ara el cotxe amb els Aitor Maeso, Gerard Puentes, veig per aquí també a Toni Teixeira, Remy... Bé, doncs, com dic, sort que no hem fet roda de premsa amb ells perquè arriben ara, saps?
Molt a corregir, la veritat. Sergi Garcés, tria bé el llibre, eh?
Vinga, va.
Fins ara.
Fins ara, adéu.
I recollim el fil on l'havíem deixat. Havíem parlat ja d'aquesta renúncia per confirmar, però que sembla molt probable, de David de la Cruz al Giro d'Itàlia per centrar-se a la Vuelta, però estàvem pendents de valorar la notícia del canvi de plans que arriba just després del seu millor resultat de la temporada. De fet, des de la Volta a Astúries del 2012, quan encara era corredor del Caja Rural, que el sabadellenc Vitori no arribava tan amunt a una general com aquest segon lloc al Giro dels Abruzos.
Sí, aquí hem de tenir en compte les categories, però és cert que havia fet dues terceres places a Burgos, tres setenes places a la Vuelta, i com dèiem, és cert que la categoria dels Abruzos era inferior, era una cursa 2.1. Igualment, és obvi que De la Cruz passa per un dels els seus millors moments de la seva carrera. Va ser vuitè ara fa uns mesos a la Tirreno Adriàtica i ara segona als Abruços, vivint per tant una espècie també d'idili amb Itàlia ben estrany.
Força sorprès, perquè Itàlia no ha sigut mai un país on les coses manessin excessivament bé, per tant, doncs, molt content amb el rendiment a Tirreno Adriàtica, amb una cursa de primer nivell mundial, amb el nivell de corredors que hi havia allà, doncs està allà dels seus primers, doncs va ser doncs, un resultat que em va donar molta confiança, molta moral. Després he fet una bona concentració amb el Sala. Ara, doncs, el Giro de Brucho, doncs encara més a reforçar aquesta confiança.
A més, el perfil trencacames dels Abruços beneficiava força les característiques del d'Espronceda. En la dura ascensió a Aremanya del tercer dia va lluir-se. Baixes temperatures, pluges, va entrar tercer en aquesta etapa i al final només 11 segons el van separar del guanyador, l'alemany Zimmermann, de l'Intermarché. Per tot plegat, el regust ha estat agradós. Molt positiu, però sense aquesta cirereta final.
Molt content pel rendiment. Òbviament, quan estàs allà, doncs, sempre vols una mica més i vols guanyar, no?, quan fas segon, sobretot quan tens la victòria 11 segons. Però, bueno, sí que és cert que el primer dia, doncs, vaig perdre aquests 11 segons que em van costar la victòria i que és una cosa per mirar que no em torni a passar en un futur, però penso que la lectura general és molt positiva, o sigui, estic content, estic motivat i els altres van sortint i tant de bo, doncs, continuar aquesta línia amb les properes curses.
Doncs la pròxima cursa, aquesta Lieja-Bastogna-Lieja, com dèiem, diumenge, Adri, de David de la Cruz, on hi haurà, entre altres, noms com els Tadej Pogacar, Remco Evenepoel i companyia.
Gràcies, Vitori, fins ara.
Adéu!
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I en bàsquet aquest cap de setmana reprèn la Supercopa masculina amb el Club Natació Sabadell obligat a guanyar per arribar en vida a l'última jornada. Ens amplia aquesta informació la Meritxell d'Embrinc.
Amb la derrota de fa 10 dies contra el Sant Cugat, els de Pol Velázquez ja no depenen d'ells mateixos per mantenir-se a la màxima categoria del bàsquet català. Una nova desfeta els condemnaria amb tota probabilitat a Copa Catalunya. Tot i això, aquest dissabte, 5:45, reben a les naus el Ripollet, que ja està descendit. Per això, el tècnic sabadellenc confia a guanyar i a mantenir-se en vida una setmana més.
Preparar bé el partit de Ripollet, que ells ja arriben havent baixat. Preparar el partit de Ripollet, fer una bona feina, fer tot el possible per guanyar el partit i a partir d'aquí esperar veure resultats dels altres equips i després l'última jornada de casa Mollerussa, que ja són líders i que han guanyat, però que, bueno, igualment, tot i que hi hagin quedat líders, si Sant Cugat és superior físicament a nosaltres, Mollerussa ho és encara molt més. Per tant, bueno, centrar-nos en fer la nostra feina, en mirar de treure els dos últims partits i a partir d'aquí esperar el resultat dels altres.
Recordem que el club està empatat amb el Martinenc, el primer que se salvaria, i el quart gironí, però amb el bàsquet a Verage, perdut. El primer visita el Lloret, equip de la part alta, mentre que el segon rep el Martorell, salvat a mitja taula. Qui també podria acabar involucrat en aquesta lluita per la permanència és Marisas Adamar, que té una victòria més i juga a casa contra el tercer, el Cornellà.
I per sota la Copa Catalunya, el Sala Sant Nicolau encara manté viu el somni de pujar precisament a Supercopa. Els gran arriben a les dues últimes jornades empatats amb el Vic per l'última plaça que dona accés a la final a 4, però amb el bàsquet a baraix perdut. Per tant, els col·legials no poden fallar aquest dissabte a un quart de vuit del vespre al màgic Lau contra l'Argentona, que s'està jugant la permanència. El tècnic Jonathan Ramírez té clar que han de lluitar fins al final.
Simplemente como otro partido más, tenemos el aliciente de poder seguir compitiendo para optar a entrar a una final a cuatro, entonces, bueno, lo que yo espero es que el equipo tenga ese deseo y esas ganas de poder competir, más allá de que tengamos delante un rival que se juega una cosa o la otra. Entonces, lo que me interesa es que mi equipo, pues eso, juegue con la intensidad que hemos tenido durante todo el año, seamos un equipo duro en defensa y podamos marcar desde ahí un poquito las bases del juego.
El Vic, a tot això, visitarà un quart d'hora més tard al Cerdanyola, que és sisè, però no s'hi juga res. A dos quarts d'avui també juga el Minguella, que està un triomf per sobre i que té derbi badaloní a la pista d'Ullafià, que es troba en descens. Informacions en format més breu. Iker Pajares ha ensopegat a les primeres de canvi a l'agressor per cap. Passa efímer, per tant, de l'esquaixista del tenis Sabadell pel torneig de categoria or que se celebra a Suïssa. El britànic Jonah Bryan va remuntar-li el partit guanyant per 9-11, 11-9 i 11-8. El pròxim gran torneig de Pajares serà d'aquí a un parell de setmanes al Mundial de Chicago. Penúltim partit de la fase regular pel natació Sabadell de tenis taula sense transcendència. La classificació, el club, segon passi el que passi en les dues últimes jornades, rep les Borges. Serà, com és habitual, dissabte a les 5 a Calllong. L'equip de les Garrigues ocupa el quart lloc, 4 triomfs per sota dels nedadors. Després d'això, només faltarà visitar la pista de l'Olesa abans d'afrontar les fases d'ascens. I també torna l'hoquei patins després de l'aturada per Setmana Santa i a més serà amb derbi. Diumenge a les 7, Barberà-Sabadell, setè contra desè de la tercera catalana masculina. El dia abans, dissabte, el sènior femení de l'hoquei Sabadell visita la pista del sisè, el Salt, a un quart de vuit. I l'únic dels sèniors de l'entitat que juga a casa és el filial masculí que rep diumenge a 4:45 al Martinenc. Ràpidament recollim amb una abraçada des del control de so del Toni González. Ara el Notícies Migdia amb la Mireia Sanz. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.